21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. No podem treure ferro a les notícies que ens arriben de virus, contagis i confinaments. Per exemple, avui, confinades 1.700 persones en un creuer a Bordeus després de la mort d'un passatger i la sospita d'un nou brot o d'un brot de norovirus. Com també aquest altre titular, l'Agència Europea de Medicaments cerca tractaments contra l'antivirus i alerta de faules sobre les vacunes de la Covid. Els virus no són nous, però els humans no ens havíem mogut tant i tan aviat. Penseu només en els països exposats a l'antivirus per mort de la nacionalitat dels passatgers del creuer Ondius, Argentina, Cabo Verde, Països Baixos, Regne Unit, Estats Units, Dinamarca, Alemanya, Filipines, Singapur, Sud-àfrica, Espanya, Suïssa, França. Estem exposats i som vulnerables i tan a prop del contagi com un atxam. Fa 3 anys en aquest programa vàrem entrevistar la prestigiosa viròloga Margarita del Val, que ens va deixar una frase per a la reflexió. La pregunta no és quin serà el pròxim virus, sinó quan. Torno al començament, no li traguem ferro. Ferro és la paraula que hem triat per al programa d'avui. En aquesta hora, si ens escolteu en directe pel segon canal online d'IB3 Ràdio, juga el Mallorca contra el Getafe. El Barça ja és campió de la Lliga de Futbol. El Mallorca ha sortit de la zona de descens i Florentino Pérez ha decidit convocar eleccions i liar la parda, que dirien en castellà, amb una roda de premsa que ha tret els colors. Els aficionats al futbol sí que han d'aprendre a treure ferro en determinades circumstàncies, perquè la Lliga de Futbol és tota una muntanya russa d'emocions. Per cert, sabeu d'on ve aquesta expressió treure ferro? I de la feina servir en el sentit de relativitzar la importància d'un assumpte, desdramatitzar una situació tensa o reduir la força i la intensitat d'un conflicte. És equivalent a expressions com treure importància o tirar aigua al foc, que també seria una frase feta. L'origen és antic. Quan les espases, les dagues i els ganivets eren armes a l'abast de cavallers i d'altres humans, treure ferro significava retirar la part tallant o violenta d'una disputa i resoldre-la dialogant sense arribar a la violència física. És a dir, escolta, Pep, traiem el ferro d'aquí i intentem arribar a un acord sense fer-nos mal. En canvi, si en el camp de batalla se sentia un crit de desperta ferro, volia dir que arribaven els almogàvers al servei de la corona d'Aragó, espàs en mà, disposats a provocar tot el mal possible. Ho conta Ramon Muntaner a una de les seves cròniques. La primera conta que l'any 1300, durant la Guerra de Sicília, quan les tropes almogàvers del rei Frederic II de Sicília, liderades per en Guillem Galzeran de Cartellà, varen derrotar les tropes franceses en la batalla de Gagliano, s'escoltava aquest crit de desperta, Ferro. De fet, en Guillem Galzeran, considerat el primer gran capità dels Almogàvers, ha passat a la història amb el sobrenom de Comte Desperta Ferro.
With all the clarity a dream, the sky so blue, the grass so green, the rank and file and the navy blue, the deep and strong, straight and true. Blue line, they got the given sign. The belts and boots march forward in time. The wood and the leather, club and shield, swept like a wave across the battlefield.
Que bona aquesta Iron Hand de Dire Straits. I d'aquí tenim aquest metall de transició blanc, grisenc, maleable, dúctil, molt tenaç, ferromagnètic, que fàcilment es rovella en contacte amb l'aeromit, molt difós a la natura, on constitueix aproximadament el 5% de la litosfera. I que es coneix, a més, per un símbol, podríem dir que poètic, fa. De ferro. Escales, baranes, vies, reixes, motors, vaixells, trens, avions, cotxes, imants, portes, estructures, estem envoltats de ferro perquè aquesta maleabilitat i aquesta tenacitat el fa justament un metall imprescindible. I on hi ha ferro, hi ha de bon ferrer.
In England's green pleasant land, no music for the shameful scene. That night they said it had even shot the queen.
Rafael Miralles, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Bones, molt bé, encantat, deixar amb vosaltres.
I nosaltres de tenir-te ferro, que és la paraula de ferro, ferreria, no? I ferrer, que és la professió d'en Rafael Miralles. Un bon ofici, Rafael.
Un bon ofici, sí, sí. Molt, molt demandat avui en dia, perquè hi ha poca gent professional per treballar el ferro i que sàpiga treballar-lo quan toca.
I tant, sí, sí. I tant. Ara mos contes d'on te ve aquest ofici, aquesta professió de ferrer?
Bueno, aquest ofici ve del meu pare. Jo, des de petit, ja he tingut el meu pare fent de ferrer, que va aprendre a fer de ferrer, i jo, quan tret d'estudi, en l'estiu, pues, ja anava per la ferreria, i fornal, i carbó, i manejar el ferro, i des de petit ja ho duc a la sang, he anat treballant a la ferreria.
No sé si t'ho vas arribar a plantejar, fer una altra cosa, o això ja surt de natural perquè ja t'enganxa.
Bueno, sí, pràcticament tot els estius després d'estudiar de petit ja sempre anava cap a la ferreria, que m'estirava, i ja quasi que no me vaig plantejar estudiar massa més. Vaig acabar els estudis obligatoris, batxiller i tal, però després ja em vaig tirar cap a la ferreria, perquè a part de que era un ofici demandat i tal, m'agradava, m'estirava. I més que res per això ja vaig començar a fer de ferrer, la passió, i aprenguent.
És un ofici demandat. De fet, jo crec que cada dia totes les converses que tenim surt, és que no hi ha electricistes, que no hi ha bicopreders, que no hi ha ferrers. Vull dir, aquestes professions tan necessàries per el nostre dia a dia, també hi són.
Claro, són professions molt, molt demandades i molt necessàries, i poca gent, avui en dia n'hi ha molt poca gent que vulgui començar des de jove a aprendre, perquè això és un ofici artesanal. Que a veure, no hi ha escoles pràcticament que ensenyin això. Si no tens un que puguis començar ben de jovenet i tinguis vocació per poder-ho fer, perquè no tothom vol estar a un taller i en el risc de fer-se un tall, de fer-se una cremada, que és el més normal del món, fent una ferreria, fent una mostela un dit, doncs... La gent avui en dia és més còmoda,
Ja.
no? Sí.
De totes maneres, el que vosaltres feu, que és aquesta feina d'ofici, no? Ara deies, me puc cremar un dit o puc tenir una cremada un dit, està clar que hi ha molta feina... Ara no, me surt com a bruta, tampoc és feina bruta, però vull dir que en el final del ferro traeix unes meravelles artesanes i creatives, no sé, difícils d'imaginar que això se pugui fer en ferro.
Sí, a veure, forma part del nostre ofici. I a veure, no totes les ferreries tenen aquests sentiments per treballar el ferro. A part, jo penso que t'ha d'agradar i has de tenir cert to artístic i per poder entendre i treballar el ferro. És complicat. No tothom, penso que no tothom té el sentiment ni la passió per poder transmetre en so ferro el que val el client i saber entendre el client també,
Sí,
saps?
sí,
No, no,
sí,
no,
sí.
són coses que diferents coses que s'han d'anar combinant,
Sí.
saps?
Jo li deia a en Rafael fora micro que les escales que feis me tenen meravellada, o sigui, és preciós. Donen un altre, no sé, un altre aire a una casa i també que les feis fora casa, vull dir, les feis en estaller i després
Clar.
les heu de dur en el lloc que toca. Aquí ja hi ha un bon procediment, eh?
Correcte. Sí, jo personalment fer escales i dissenyar escales és una de les coses que m'agrada més. I no fer la típica escala així, ret i tal. M'agrada quan segueix tenir un client que em diu, vale, vull fer una escala aquí, te deixo tu, sé que fas les coses bé i m'encanta tenir barra lliure per poder fer aquestes coses. M'encanta,
Que bé.
m'encanta. Poder dissenyar, posar el meu paper, així, així de sa, saps?
Sí.
M'encanta fer aquestes coses.
Sí. I ara te demanaré per altres construccions, però de les escales, quina ha estat la més complicada, el repte més gran, no sé, també la més agraïda, però quina destacaries de totes les que has fet?
Bueno, els tipus d'escales helicoïdals són de les que m'agrada més fer. I si tenen diferents, diguem, una escala helicoïdal pot ser regular, amb un cercle enmig, però bueno, n'hi ha que són irregulars, que comencen amb un cercle, després igual tenen un tros de replà, un tram recte. Sí, allò m'agraden els reptes i com més complicat sigui, pues, més satisfacció me dona després. Més mal de caps, però quan acabes una feina, la satisfacció que te dona, ostres, ho he aconseguit, he fet això i tal, i això és el més, això és el més. Sí,
Clar,
sí,
perquè
sí,
aquí hi ha
sí,
molta
sí.
feina d'enginyeria també, eh, Rafael?
També,
Tot,
també, també. De
totalment, eh?
fet, de fet, molts, claro, molts arquitectes te demanen, veure, man, quin tipus de perfil hem de posar per fer això. Clar, calcular segons quines coses, si no has fet la feina, és molt complicat, és molt complicat. I clar, sobre l'experiència i els anys, vas aprenent, vale, per això necessito, per aquesta distància necessito aquesta gruixa, aquest perfil i tal, i vas aprenent
Sí.
molt, saps?
Sí. Quants anys d'ús d'ofici ja?
Pues jo duc des de 9 anys fent de ferrer.
Encara en
Sí.
tens?
I ara en tenc 48.
Molt bé,
És un
ja hi ha
pas,
anys
un
d'ofici,
cotitzat.
eh? I més si ja te venia de família i de petit.
Correcte.
Es ferro és un material, no sé, podríem dir agraït?
Sí, és agraït, és molt agraït. El sentiment de tenir una barra i molt per la molt de ja i transforma-la en el teu gust, pues és fantàstic, és
I
fantàstic.
sí, i com comença aquest procés de transformació? Explica'm-nos ara com seria el procés de transformar el ferro en un material que se pugui, un material, no, un objecte que se pugui fer servir dins el vostre taller. Com comença el procés?
Bueno, avui en dia mos duen de fàbrica, d'allà on fan un distribuïdor, perquè, claro, jo no compro directament allà on fabriquen les barres de ferro, jo compro el ferro a un distribuïdor. Mos duen barres conformades tant en redó com en quadrat, com tubos, com qualsevol cosa. Vale, i a partir d'aquestes barres o xapes o el que mos duguin, pues, a partir d'aquí anant transformant, tallant o moldejant, segons el tipus de feina que hem de master. Bueno, avui en dia ja n'hi ha molts tipus de perfils que venen elaborats. No és com abans, que estava l'estoc de ferro molt més limitat, que tu te duen una barra no perfecta, ni quadrada perfecta, ni rodona perfecta, i tu havies d'anar molt d'ajant tant de ferro. Ara, avui en dia, la feina ja està molt més automatitzada i tots els perfils estan molt, amb unes normes de fabricació i tal. És molt més fàcil avui en dia que abans. Quan el meu pare va començar, claro, duen una platina, que és un ferro rectangular, sí. Claro, allò era un ferro més o menys rectangular.
Sí.
I claro, ells anaven fabricant el que tenien. Saps?
Sí,
era molt més elaborat. Avui en dia ja és més fàcil menjar ferro.
Val, però t'han d'imaginar igual que s'ha fet sempre això amb una... És que ara no sé si diré bé les paraules, però amb una...
Amb una fornal.
Sí, i amb un martell i donar-li forma.
Sí,
això ho han d'imaginar igual,
sí,
no?
Sí,
vull
sí.
dir, la calor, al final, és el que
sí,
li dona
sí,
forma.
Sí, la calor és igual. Antes empleaven carbó, perquè jo he empleat de petit, empleaven carbó, però ara avui en dia... ja empleen forns en gasos i ja no... A veure, aquella ximenea, aquella fornal antiga que n'hi havia a pols i era tot negre en crua allà de vora. Sí, encara existeix això, però ja s'ha industrialitzat molt tot aquest sistema. N'hi ha sistemes d'extraccions de fum, clar, on el forn de gas ja no és una zona tan bruta, diguem, perquè abans picar martell i tal, ara avui en dia sí, piques en el martell i tal, però no és... Ha perdut un poc aquesta essència. Ha perdut un poc aquesta essència tota la industrialització de tot el sector.
Sí. Ja, bé, però que sigui per facilitar-vos la feina, no?
Correcte, així és.
Que no falta ser tan romàntic en certes coses, eh?
Claro.
I escolta, de les feines que feis i que heu fet, Rafael, no sé si n'hi ha alguna de les que te sentis més orgullós. Bé, escales a part, perquè és que feis estructures que són un poc flipants.
Sí, feim escales i moltes coses... Feines especials, coses de decoració per restaurants. De fet, vam fer una feina a Caledó, a un restaurant, que de fet que n'estic molt, molt content d'haver fet aquesta feina i molt orgullós. Una decoració en xapes de llautó i un botellers. Que em va agradar molt fer aquesta feina. Va ser un repte molt, 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 molt gros.
Que bé, que
bé.
Em
va agradar molt.
Que bé. I ara que teniu entre mans?
Ara que tenim entre mans, pues, tenim bastantes barreres de cases, tenim escales, baranes, què tenen que dir jo?
En Rafael bufa. Això és bon senyal que bufis, Rafael. Això vol dir que no falta la feina, no?
Correcte. Així és.
Molt bé. I sou a Montuïri, no?
Estàvem a Montuïri, sí, aferrat a la carretera de Manacoc.
Molt bé.
Sí,
escolta, Ida, moltes gràcies per haver-nos contat la professió, a veure si un dia vos poden venir a veure i poden sentir el renou que se fa dins un taller o un muntatge d'una
claro
escala,
que
ha de ser molt impressionant.
Sí.
I res, avui que xerram de ferro, ferrer i ferreria, i Rafael Miralles, Montuïri, que de fet, abans de xerrar amb tu, vaig dir de xerrar amb en Rafael Miralles, m'han dit, aquest tipus és bo, dic, clar, és que nosaltres no fem qualsevol entrevista.
Gràcies,
Rafael. Una abraçada.
Una abraçada, adeu.
Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
Si pogués adreçar el teu somriure i fer que la vida sigui un regal, si pogués evitar les injustícies i fer que les coses vagin millor. Si aixequem les mans, desenterrem els del fang, podrem moure el món. Vas voltant i veus aquelles coses que no has entès mai. Vine, podrem canviar-les amb els ulls oberts del tot. Busca sortides a la teva mida. Qui pogués adreçar tots els somriures.
Amb la teva sang canten gossos. És que precisament nosaltres transportem ferro a través de la nostra sang, perquè el nostre cos podríem dir que és transportador de ferro, un mineral essencial per al creixement i el desenvolupament del cos. Quan ens falta ferro, quan tenim manca de ferro, notem això que, ens falta energia. Però si en tenim massa, pot arribar a ser un problema. I com que per estar bé de ferro no basta menjar llenties, hem connectat amb la doctora Cristina Balaguer, que és metge hematòloga.
Molt bona nit a tots. Avui tornem a acompanyar en Araceli des de Hematologia de l'Hospital de Manacor. El meu nom és Cristina Balaguer. Doncs el ferro és un mineral essencial per a moltes funcions del cos i no només per evitar l'anèmia. De fet, participa en processos claus relacionats amb l'energia, l'oxigenació i el funcionament del sistema immunitari. La funció més coneguda és formar part de l'hemoglobina, la proteïna dels glòbuls vermells, que transporta oxigen des dels pulmons fins als teixits, però també és important per la producció d'energia celular, el bon funcionament muscular, la memòria i la concentració, el sistema immunitari, la síntesi d'algunes hormones i neurotransmissors. Quan falta ferro, el cos prioritza les funcions bàsiques i això implica perquè moltes persones amb dèficit se senten cansades o amb poca capacitat de concentració, fins i tot abans de tenir anèmia. La principal font és l'alimentació. Hi ha dos tipus de ferro. El ferro hemo és el que s'absorbeix millor i prové d'aliments d'origen animal, com la carn vermella, el fetge, el peix o el marisc. I després està el ferro no hemo, que prové d'aliments vegetals, com les llegums, espinacs, fruits secs, cereals integrals. Aquest segon tipus és el que s'absorbeix pitjor, però la vitamina C n'augmenta l'absorció. I d'altra banda està la recirculació, és a dir, el cos també recicla part del ferro dels glòbuls vermells vells. És a dir, no depenem exclusivament del que menjam cada dia, però sí que necessitem reposar les pèrdues. Els símptomes més freqüents d'una mancança de ferro són el cansament i la debilitat, la palidesa, el mal de cap, mareig, caiguda de cabells i ungles fràgils, la dificultat de concentració i irritabilitat. Algunes persones també tenen el síndrome de les cames inquietes, el desig de menjar gel, terra o coses no alimentàries, que es coneix com a pica. I quan el dèficit progressa, pot aparèixer també l'anèmia ferropènica. És clar, hi ha dèficits molt importants entre dones i homes. Les dones en edat fèrtil tenen més risc perquè perden ferro amb la menstruació i també n'augmenten les necessitats en cas d'embaràs, lactància i en adolescents. En els homes adults i les dones postmenopàusiques tenen menys pèrdues habituals. En aquests casos, una falta de ferro sovint obliga a investigar si hi ha sangrats digestius, problemes d'absorció o malalties intestinals, entre altres. Pues bé, com hem comentat, els grups que tenen més risc de patir aquesta mancança de ferro són les dones amb regles abundants, les embarassades i els infants i adolescents, així com els esportistes d'alta intensitat, els vegetarians o vegans sense planificació adequada, persones amb malalties digestives i persones amb pèrdues cròniques de sang. I també és relativament freqüent en persones grans. Hi ha persones que no absorbeixen bé el ferro encara que mengin correctament i és més habitual del que sembla. Algunes causes són la malaltia celíaca, la malaltia inflamatòria intestinal, el Crohn, la gastritis crònica, la cirurgia bariàtrica, els ús prolongat d'antiàcids o inhibidors de la bomba de protons, com seria molt conegut l'omeprazol, i també hi ha situacions d'inflamació crònica en el que el cos fa un bloqueig del ferro i no el posa a disposició, encara que les reserves existeixin. Per aquest fet, no és només mirar un ferro aïllat a una analítica, sinó que cal valorar la ferritina, la transferrina, l'índex de saturació de la transferrina i fer un hemograma complet. Bé, i en el cas contrari, també l'excés de ferro també pot ser perjudicial, perquè el cos té poca capacitat d'eliminar-lo. La causa genètica més coneguda és l'hemocromatosi hereditària. Amb el temps, l'excés de ferro es pot acumular al fetge, cor, pàncreas, articulacions. I això pot provocar cirrosis, diabetis, problemes cardíacs, dolors articulars, cansament crònic. El tractament d'aquesta entitat és fer flebotomies periòdiques, és a dir, extraccions de sang controlades, semblant a el que seria una donació de sang. També pot haver excés per transfusions repetides, suplementacions inadequades. Per això no és recomanable prendre ferro, per si de cas, sense cap control mèdic.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Aquí, un tio de ferro.
Bé.
Tremendo. Tremendo.
Quins braons, m'has deixat impactada.
Impactadíssima. Flàcido, va dir el doctor l'altre dia, o sigui, que mal.
Tu te va dir això? Per favor, no, no, Toni Camps, té bons braons.
Vamos, una cosa de locos.
Avui hem triat la paraula ferro, això mos ha contestat ferro. Així. I no sé si és una paraula molt cinematogràfica, però bé, jo crec que a totes els hi trobes que...
Ho és. Hem abandonat els robots, o sigui, ja d'entrada ho dic, no, ai, pel·lícules de robots. Fin. M'hagués agradat, eh? Perquè n'hi ha un parell que m'encanten, però no. Hem anat per un altre derrotero. De fet, en el tren, quan se va inventar, li deien cavall de ferro. I, a més, circula per unes vies que estan fetes amb uns rails que són de ferro. I, precisament, l'arribada d'un tren a l'estació de la ciutat va ser una de les primeres pel·lícules firmades per germans Lumière, els dos inventors del cinema. Era el dia 28 de desembre de l'any 1895. L'impacte va ser tant que la gent fugia de la sala en veure com el tren arribava a l'estació. Per això només ho diu el mite i probablement només sigui això. Però bueno, igualment, una de les primeres pel·lícules que se va rodar té que veure amb el ferro. Igual que una de les primeres tenia que veure en les pintes, també, no? En les pintes de cervesa. Així que la primera de les pel·lícules d'avui té a veure amb un tren i amb aquella època. Aquesta música tan meravellosa, la banda sonora original, perquè no en té d'altra, de El maquinista de la General, una de les 143 pel·lícules que va rodar Buster Keaton, i sense cap dubte, jo diria que la més famosa de totes. Un jove maquinista de tren és rebutjat per ingressar a l'exèrcit de la Guerra de Secessió. Ojo, on anaves a la Guerra de Secessió? Clar, ja que dic que estem en l'any 1926, quan se va estrenar aquesta pel·lícula. Així que, quan el rebutgen per anar a l'exèrcit, la seva enamorada, que el considera un covard, el rebutja directament. Però què passa? Que un comando de nordista, infiltrat a les línies confederades, la rapta i, a més, roba la general, que és l'estimada locomotora d'en Buster Keaton. Perquè en Buster Keaton és locomotor, vull dir, és maquinista de tren. Aleshores, no dubtarà ni un segon ell en perseguir els yanquis i recuperar a les dues estimades en el mateix temps. Per una banda, a la General, que és aquesta locomotora, i per una altra banda, a la seva lota. És lo més alt de la filmografia de Buster Keaton, una delirant comèdia sense pausa, i jo diria que, a més, és una lliçó magistral de planificació i muntatge, perquè les tomes són plano seqüenci, o sigui, el tros que ell va... que és un tros molt clàssic, no? Que ell està assegut davant la locomotora i va llevant els taulons que han quedat despenjats de les vies, està rodat amb un plano seqüenci i el tio va tirant taulons. És brutal! Bueno, a mi m'encanta su modo de Buster Keaton, m'apareix meravellós. 1926.
100 anys, justos.
100 anys, justos. Mm.
I és superinteressant, a més, la vida d'aquest home, de Buster Keaton, que és semblant, no? Tan
exacte,
seriós
tan seriós
sempre.
Exacte.
I m'has deixat flipada en 143 pel·lícules.
143 pel·lícules, que se va morir molt més jo, en Buster Keaton.
I d'una res altra.
Exacte.
Vinga, Ferro, la nostra paraula, i ara cap a on anem?
Jo crec que de Ferro i d'utilitzar Ferro en sap una estona llarga un home que no és espanyol, però que fa una temporada llarga que viu a Espanya, que nom Viggo Mortensen.
Alguien de importancia quiere verte. Es el conde de Olivares.
Sin Flandes no hay nada, capitán.
Flandes es el infierno.
Habrá que matar. Y mucho.
Diego, te has metido en un buen lío.
Viggo Mortensen, tant en el seu paper d'Aragorn, hijo de Arathorn, portador de l'espada d'Isildur, com en el seu paper de capitán Diego a la Triste, en sap un rato, de manejar ferros, en aquest cas. De fet, en aquest paper de Diego a la Triste, que és de la pel·lícula de la qual parlam ara mateix, de l'any 2006... no va fer sinó vincular-lo més a Espanya fins en el punt de casar-se amb una de les nostres actrius preferides, que és Ariadna Gils, que se va separar de David Trueba, cotilleos del mundo del cine, que se va separar de David Trueba i se va casar amb Viggo Mortensen. Digue-li tonta també a Ariadna Gils, vaya dos personatges que ha anat a triar. En el segle XVII, Diego a la Triste, valerós soldat en el servei de la seva majestat, combat a la guerra de Flandes. En una emboscada, feren de mort el seu amic i aquest, allà morint-se, diguent, oh, me muero, Diego, ven aquí, i li diu, per favor, cuida del meu fill i allunya'l de ses armes, perquè no vull que acabi igual que he acabat jo. Bueno, és una pel·lícula èpica, apassionant i molt, molt ombrívola. Va ser en aquell moment la producció més cara de la història del cinema espanyol. No en va guanyar el Goya a la millor producció, en el millor vestuari i a la millor direcció artística. He de dir que va ser vapulejada pel públic, que no li va agradar gens això de que Diego la Triste fos un actor nord-americà, amb accent, o sigui, ell xerra espanyol perfectament, però clar, no deixa de ser nord-americà i té aquest accent un poco extranjero. Bueno, jo crec que és un discurs contundent, és un discurs històric molt contundent, que a més té un crescendo que s'acosta en el cinema de Sergio Leone, en aquells espagueti westerns on es French Connection de Sam Peckinpah. Igualment he de dir que Agustín Díaz Llanes, que és el seu director, és un dels meus directors espanyols predilectes, així que me l'estim moltíssim i juega en casa en aquesta secció, no ho poden negar.
Molt bé, aprovat. Tenia fàcil i en nota. I de Ferro la nostra paraula i continuem.
La indústria, la metal·lúrgia, els estillers també poden ser culpable de que un grup de persones acabi passant los lunes al sol.
Australia. Tú le haces que es la hostia. ¿Tú sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene Australia? 10 veces esto. ¿Y habitantes?
Ni idea.
Ni la mitad que aquí. Así que calcula. ¿Eh? Calcula lo que tocan por cabeza.
En una ciutat costanera del nord d'Espanya, un grup d'afectats per la reconversió industrial recorren cada dia els carrers buscant sortides a la seva situació precària. Això és Los Lunes al Sol, de l'any 2002, dirigida per Fernando León de Aranoa, en Javier Bardem, Luis Tosá, José Ángel Ejido i Nieve de Medina. És uns actors brutals per una genialitat, que és la converteixen en una obra brillant, perquè és una història lluminosa, molt ombrívola en el mateix temps, i genial, te commou, t'arrenquen somriure i sobretot, que és una cosa que no fan moltes pel·lícules, te remou la consciència. Va guanyar el Goya a la millor pel·lícula, a la millor director, en el millor actor principal, en el millor actor secundari i en el millor actor revelació. Nada más y nada menos.
Sí, és que són molt grans, estan molt grans en aquesta
pel·lícula. Estan molt grans en aquesta pel·lícula. Sí, Javier Bardem, Lluís Tosà i José Ángel Ejido són els tres guanyadors del Goya i d'un d'aquests guanyadors del Goya seguim parlant una altra vegada.
Sí, venga, perquè Ferro te du a repetir a Lluís Tosà, no?
Exacte, exacte, perquè un altre que també remou consciències, que ja repetim, Lluís Tosà, però que se passa sa vida tancat entre barrots de ferro, és un personatge anomenat Mala Madre.
¿Y tú de dónde has salido?
De los 211.
Ese chabolo estaba vacío.
Ya no.
¿Y esa sangre?
Una hostia que me dieron.
Así que los señores funcionarios te dieron de hostias nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho los cojones.
Bueno, se hace lo que se puede.
Zelda 211 és una d'aquestes pel·lícules de les que ningú recorda, no recordes moltes coses, però sí una cosa, el seu protagonista, perquè, buf, el mallorquí Daniel Monzón dirigeix a un Lluís Tosà que se surt absolutament de totes les mesures, o sigui, està tremendo en aquest, quasi com en Javier Bardem a Los Lunes al Sol. És un thriller brutal que comença amb un potentíssim inici, amb una narració molt tensa, molt intel·ligent i molt ben duita. Aguanta fins que te posa tan nerviós com si fos una pel·lícula de terror, perquè és, uf, no saps, dius, Dios, és que pot madurar això, és que cada vegada és més bèstia. És un motí, és història d'un motí i d'un funcionari de presons que un moment donat se veu ficat a dins el motí i decideix fer-se passar per pres per intentar que no se'l carreguin, bàsicament, perquè aquell motí se n'està anant bastant de mare. És un magnífic drama i se'n va dur Goya a la millor pel·lícula, en el millor director, en el millor actor principal, actriu principal, actor revelació, guió adaptat, muntatge i so.
Va, tot el que podia desitjar Daniel Monzón.
Sí, 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 sí. Jo crec que Daniel Monzón no ha aconseguit res millor, perquè La Caja Kovac sí, però no...
No, és un pel·liculón.
És un pel·liculón.
És un pel·liculón, que si no l'heu vist, per favor, l'heu de mirar. Bolla extra?
Bolla extra. Uns altres que també en saben una estona d'espases, igual que Aragorn, hijo de Arathorn... i su Isildur, són els anglesos.
Now, my brother, I shall be king. Guards! Knights! Squires! Prepare for battle!
No, no pot sonar de res aquesta pel·lícula, que no. És que és... És molt, molt rara. Menys si amb aquesta escena ja vos sona un poc més.
Levantaos, rei Arturo. Soy vuestro humilde caballero y juro lealtad al valor que lleváis en las venas. Tan grande es que solo puede venir de un Serpendragon. Se acabaron mis dudas.
Efectivament, les dues escenes pertanyen a una altra espasa molt famosa que no és Isildur, sinó Excalibur, la poderosa pel·lícula de John Boorman que narra la història del rei Artur i la seva espasa màgica. És un espectacle que te deixa completament hipnotitzat. O sigui, d'entrada és això. És cert que de vegades no saps si és perquè el director havia pres coses mentre rodava la pel·lícula i ho veia tot brillant i de colorins i molt de glitter, que diuen ara, sí, una cosa com molt... que de purpurina. Pues la música de Karl Off, aquest Carmina Burana, bom, 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 allà, i els cavalls amb aquelles armadures brillants, perquè aquesta escena dels cavalls i Carmina Burana, o sigui, és tremenda, perquè el rei Arturo du una armadura dorada i tots els altres duen armadures platejades, però brillen tant que és... Ah, no, així... Bueno, és igual, aquesta història no havia estat mai tan estilitzada, tan brillant i tan estranya a la vegada. O sigui, és com entrar en una atmosfera d'un altre món, d'un altre planeta, però en el mateix temps és molt terrenal, és molt bruta, perquè, clar, ets edat mitjana i tot el temps hi havia fang i plovia i van bruts i les dents els duen brutes i és una cosa terrible, però és molt lluminosa en el mateix temps. És una pel·li molt rara, però a mi m'encanta. Què li vas a dir? Excalibur!
Excalibur, 1980. Amb aquesta estètica com de 70, que pareix que s'han de posar a ballar.
Exacte, és que no saps si estàs veient Her, Augusto, o no saps.
Sí, sí,
és, molt, és molt xula, molt és molt bé. Xula. I això, Karl Orff allà, xon, 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 i els cavalls, venga, tot aquest any, és raríssim.
Mira com ho has gaudit avui en Ferro,
I no en dos robots. Si arribava a dos robots, ja, tremendo.
Toni.
Salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Començam amb aquests acords de Black Sabbath. Bé, començam per anar acabant ja aquest capítol d'entre avui i demà que estem dedicant a la paraula ferro, perquè aquesta cançó, que dura, com es podria fer mig programa perquè dura 7 minutacos, es titula Iron Man i ja ens va bé també per anar baixant barreres. Nosaltres arribem al final amb una bona salut de ferro, disposats a seguir els bons consells que ens ha donat Cristina Balaguer perquè no ens falti mai ferro i admirats per la perícia de Rafael Miralles com a ferrer. Ara toca baixar barrera i ho farem amb una dona per a qui corre, neda i anar amb bicicleta. Exageraré, però podríem dir que és un passeig.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I ho feim en Sara Jarillo. Benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien.
Molt bé. Que bé tenir-te. Escolta, si te dic ferro, que te venes cap primer de tot, Sara.
Pues lo primero, resistencia, ¿no? Uh-huh. Supongo que resistencia, algo con... la palabra Iron, Iron Man, Iron Woman, sí, mujer sí. De hierro, sobre todo.
Mujer de hierro, i Sara és que ho és, un Iron Woman. Ara ho anireu veient. Nosaltres hem contactat justament amb ella perquè ha participat en competicions d'Iron Man o Iron Woman, perquè també hi ha moltes, moltíssimes dones que fan aquest esport, jo diria que extrem. Però és que, a més, és infermera, just ahir se va celebrar el Dia Mundial de la Infermera, així que felicitats també per aquesta banda, no, Sara?
Muchas gracias, 25 años de enfermera tengo ya.
Quasi res, per tant, se te va presentar també com infermera, que no sé si s'ha de ser un poc Iron Woman, per exercir l'infermeria, Sara.
Yo creo que sí, al final el Iron Man es muchas veces cuando sonaba el pitido de salida, ¿no?
Sí.
El primer pensamiento que tenía era a ver qué me va a pasar hoy, a cuántas cosas tengo que resistir hoy, ¿no? Y ya no solo el esfuerzo físico, sino es
Ya.
son tantas horas que al final te pasan tantas cosas
Sí.
que durante esa prueba que tienes como que buscar recursos para seguir adelante, sí, y aguantar.
I aguantar, sí. Bé,
Aguantar.
és que és per escriure un llibre, jo crec que aquest esport i la capacitat de resistència que teniu molts
Sí.
esportistes. Tu com vas començar en aquest món del triatló?
Bueno, yo siempre he hecho deporte desde muy pequeñita, desde los 6 años. Me ha gustado todo tipo de deporte, voleibol, natación, correr, carreras de montaña, ¿vale? He hecho un poquito de todo. Y es verdad que una vez vi la prueba de Porto Colón, del triatlón de Porto Colón, y pensé, a ver, yo ya nado, ya corro, lo único que me falta es aprender a montar en bici. Y entonces fue ahí que empecé, digo, pues venga, pues empiezo a montar en bici. Y entonces fue cuando me planteé, pues, hacer un triatlón. Pero digo, hacer un triatlón, para mí las distancias eran, en mi cabeza eran distancias muy cortitas, de 5 kilómetros, de 20 en bici, correr 10, ¿vale? Pero la distancia Ironman en sí, que son 4 kilómetros nadando, 180 de bici y 42 corriendo, el
Maravilla.
mismo día, ¿eh? Una cosa detrás de otra, eso en mi mente ni podía planteármelo,
Ja.
¿vale?
Val,
Porque...
i que t'ha duit un dia a dir-te tu mateixa, venga, puc fer-ho, vaig a fer-ho, vaig a
Bueno, porque
intentar-ho.
empiezas con el pequeño, ¿vale? Y poquito a poco vas aumentando esos entrenos, esas distancias, y entonces hay un momento que en tu cabeza lo puedes visualizar y dices, es posible, porque cada vez me estoy acercando más. Entonces ya cuando dices, es posible, entonces ya entrenas para él. De hecho, incluso aunque entrenes un año un Ironman y al siguiente dices, el próximo año voy a hacer un Iron.
Sí.
Y entonces 4 meses antes dices, uy, no sé si soy capaz, porque aún no tienes ese entreno asimilado, ¿vale? Aunque ya lo hayas hecho.
Ya.
Entonces al final son los entrenos los que te dan la confianza para saber que sí que estás preparado para hacer una prueba de
Clar,
este tipo.
perquè no arribes a fer un Ironman sense abans de fer un Ironman, o sí?
Exactamente.
Exacte, vale.
Antes vas haciendo, de
Clar.
hecho, normalmente la preparación para un Ironman sueles hacer un medio Ironman. Igual un mes antes haces un medio Ironman. Entonces, al final, yo creo que si eres capaz de hacer un medio Ironman, eres capaz de hacer uno entero. Pero al final, lo que te puede fallar es la fortaleza mental, porque la física la tienes. La física la tienes. Lo que pasa es que ya van otros factores. Para terminar una prueba así, no solo es el físico.
Ja, és mental. I en aquest nivell mental, que jo crec que ho exposau tots els esportistes d'aquest nivell, què diries que és el més difícil d'una competició tan exigent?
Pues en cuanto te empiezan a venir problemas, pues que te pueden venir cualquiera, no sé. Yo tuve una vez una caída en la transición antes de coger la bici, me abrí la cabeza. Luego en otra, yo qué sé, me picó una medusa en la cara. En otra iba en la bicicleta y perdí las herramientas, la nutrición. Es decir, te van a ocurrir muchísimas cosas. En ese momento tienes que tener esa fortaleza mental de saber superarla y saber buscar estrategias y seguir adelante.
Que això
Yo
també se
creo que está
prepara igual,
clave.
Sara? Se prepara igual que se prepara la cursa o no tant?
Bueno, no tanto, pero porque al final cuando haces un entreno suelen ser más cortos y lo tienes todo como más controlado, ¿vale? Pero es verdad que si te quieres preparar, cuando tienes un entreno malo, pues hay que saber prepararse mentalmente. Es decir, sí, yo recuerdo un día entrenando la bicicleta, pinché 3 veces, ¿no? Y yo no me di cuenta, pero yo lo reparaba y seguía y seguía y seguía. Cuando llegué a casa, un compañero me dijo, madre mía, Sara, otro hubiera llamado al primero para que le hubiera recogido en coche y tú has seguido. Y yo pensando, claro, pero esto es entreno para cuando yo esté en la prueba,
Clar,
¿sabes? Al
sí.
final es eso, es saber un poco, sí, sí, com sí. encausar-lo.
Sí, conèixer-te a tu mateixa, saber també on vols arribar i, bueno, mantenir la calma, no perdre-la.
Exacto, ah, sí, mantenir la calma i ser muy positivo.
Ah, això està molt bé, mira, m'agrada també, mos apuntam sí. aquesta positivitat que ja se li nota a la bona Sara Jarillo, que va arribar...
Com una energia.
Exacte, que vas arribar al Mundial de mitja distància. De...
Sí, bueno, i además llegué al Mundial que una semana antes me atropellaron y para clasificarme fui a esa prueba pues con puntos en el brazo, con el cuello que no lo tenía muy bien, pero yo decía, mira, yo lo tengo que intentar. Y al final es eso, es decir, bueno, pues lo intentas y sigues adelante. Y asombrosamente no, había entrenado mucho, sí. conseguí clasificarme para el Mundial y luego meses después disfrutarlo.
Qué bueno. Sí, ¿Ese te va a probar más emocionante que esta?
No, porque fue algo especial, porque sí. clasificarme era algo especial, pero pruebas increíbles, pues a veces es bajar el tiempo que tienes previsto, que crees, por ejemplo, la barrera de las 5 horas, crees que nunca la vas a bajar, la bajas un día y para ti ese día ha sido el más increíble, aunque no hayas ganado nada.
¿Vale?
O carreras de aventura que he hecho en Costa Rica, por la selva, por ríos. Me ha parecido increíble, ¿sabes? No sé, al final el deporte te puede dar muchas alegrías.
Perquè entenguem que ja costa, però sentint-te, se me posa un poc la pell de gallina, entendre la dimensió de fer una prova com aquesta, quan, no sé, una prova que hagi estat dura, quant de temps pots estar en competició?
Bueno, un Ironman, yo mi primer Ironman, creo que tardé en terminarlo, 12 horas 40, ¿vale? Y el mejor Ironman que he hecho con mi mejor tiempo fueron 10 horas 12, ¿vale? Bueno, para que veas la diferencia, al final tanto entrenar consigues reducir mucho, ¿no? Y pues más o menos eran, ya te digo, 10 horas. Otras pruebas que he hecho, carreras de montaña, igual he podido estar corriendo 14 horas. O, por ejemplo, esta carrera de Costa Rica, que era por etapas, al final competía durante 6 días. Competías, dormías y volvías a competir, ¿vale? Entonces, son pruebas en las que... en les que tienes que seguir,
Clar, i aquí hi ha molta adrenalina, tu que ets infermera, Sara, aquí hi ha molta adrenalina i ara crec que ja no fas competició, des de fa un parell d'anyats. No sé si l'enyores, aquesta adrenalina.
No, és a dir, no l'enyoro perquè jo no echo de menys l'adrenalina. Al final jo lo que echo de menys, mis compañeras sempre me dicen, madre mía, es que siempre estás contenta. Y dice, eso es porque siempre vas dopada de tanto deporte que haces. Es decir, yo no compito, pero mi vida sigue, yo sigo entrenando las 3 disciplinas.
¿Sí?
Yo corro, nado, voy en bicicleta y hago fuerza, ¿vale? Hago las 4. Mi día a día, por ejemplo, yo hoy esta mañana he ido al gimnasio a hacer fuerza y cuando salga del trabajo, pues igual voy a correr. La única diferencia es que no hago series, ni hago un entreno exigente, ¿vale? Es decir, porque al final lo otro era, pues tienes que correr 20 kilómetros, hacer estas series, tal, y luego no sé qué, voy un poco libre, ¿vale? Pero sigo haciendo las 4 disciplinas.
Bueno.
Entonces yo tengo lo bueno del deporte, ¿vale? Y ya no tengo la exigencia. Yo un fin de semana me dicen mis compañeros, Sara, hoy hacemos 200 kilómetros en bici, de carretera o de gravel, y le digo, perfecto,
venga.
No tengo ningún plan al que me tenga que atar, ¿vale?
Entonces
disfruto el deporte de otra forma, pero sigo haciendo barbaridades, ¿vale? Porque a mí me encantan.
Ja te sentim. Quants anys tens ara, Sara, si te puc demanar?
Yo tengo 46.
Fantàstic.
Y empecé en el triatlón con 36. Empecé muy tarde, pero es verdad que, claro, siempre he hecho deporte. Entonces supongo que por esa facilidad y luego esos buenos resultados, sobre todo en la resistencia o en la larga distancia. Porque al final es algo que he ido entrenando desde muy pequeña sin darme cuenta.
Que bo, que bé sentir-te amb aquesta energia, vull que han triat la paraula ferro.
Os animo a todos a hacer deporte. Yo siempre digo, da igual si no llegas a la competición, da igual si no llegas a hacer una maratón, pero si te mueves, si haces deporte, es que tu cuerpo te lo va a agradecer y tu mente también.
Venga, apuntadísimo.
Además, yo cuando competía siempre decía, no sé, mi vida... Yo veía muchos compañeros que decían, buah, es que luego en su vida diaria siguen teniendo como esa fortaleza, ¿no? Y yo igual no la reflejaba bien, pero porque tenía una vida muy cómoda. En cuanto a la vida se me puso un poco más dura, dije, claro que también sé competir en la vida, igual que compito en el deporte, ¿sabes? Entonces me parece que el deporte tiene que estar en la vida de...
Mira, quina gran manera d'acabar avui aquest capítol dedicat a la paraula ferro. I t'he de demanar dues preguntes que m'has de contestar breument. La primera és que fas abans d'anar a dormir. Una dona com na Sara Jarillo, esportista, si tens algun costum per dormir bé.
Sí, el mòbil se me desconecta. Primero dormir pronto. A las 10 ya estoy durmiendo, ¿vale? Y a las 9:25 se me desconecta el móvil para que no me entren mensajes ni absolutamente nada. Intento leer 5 minutos y cuando me pongo la sábana intento agradecer 4 cosas en el día.
Que bé, això ho feis cada vegada més persones, aquí li demanam, la veritat, un bon costum també. I una cançoneta, vinga, quina cançó mos proposes per baixar la barrera del programa fins demà?
Vinga, así para relajarnos un poco, que fluya de
Residente.
Exacte,
el cantant de Calle, vale. 13, fantàstic, sí.
Pues sí.
Vinga, idò, aquesta escoltarem i ja que a les 10 dorms habitualment, gràcies per ser nosaltres avui en aquesta hora i tu saps que entre avui i demà ho pots escoltar sempre que vulguis a través de Servei a la Carta i IV3 Ràdio o a través de l'aplicació, així que estarem sempre connectades. Sara Jarillo, una abraçada ben gran.
Muchas gracias a todos, venga, hasta luego.
A IV3 Ràdio, entre avui i demà.
No hace falta que nos casemos, lo que hace falta es que te la juegues, que no la juguemos, que sin miedo le apostemos como los deportes extremos, vamos contra la corriente sin remo. No hace falta que sea mi esposa, te chupo todo hasta que se te olviden las cosas, los problemas, siéntate aquí en lo que te escribo, un tema que cuando te doy flema, ni el sol junto con todo su sistema nos quema. Tus piernas me ahorcan la cintura y saltamos de una avioneta a 20.000 pies de altura. Una aventura, el arte de penetrarte la estructura, no la supera ni Miguel Ángel haciendo escultura. Tengo miedo que desaparezcan todas las civilizaciones futuras porque se están derritiendo los glaciares con tanta calentura.
Déjalo que fluya y que respale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, mi lengua como un pincel, a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, resbalando por tu piel. Déjalo que fluya.
Los pájaros salen volando de los tejados porque hoy somos 2 escopetas y el sexo se ha disparado. Estoy poniendo tormenteras desde mayo porque el clima está perfecto pa' que me parta como un rayo. Como Naciones Unidas en cualquier idioma trabajo, porque te hablo en todas las lenguas cada vez que bajo. Me meto en tu piel por debajo como un escarabajo, comiendo todo el hierbajo sin atajos te la encajo. Estás tan mojada que nos inundamos hasta la barbilla, no pasa nada, al rato te llevo a la orilla. El mundo se vuelve diminuto cuando nos damos a lo bruto y en menos de un minuto llegamos a Pluto.
Déjalo que fluya y que respale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, mi lengua como un pincel, a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, resbalando por tu piel. Déjalo que fluya. Respale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya, déjalo que fluya, déjalo, 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 hey, déjalo que fluya. Y que respale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya.